Què tal? Molt bona tarda. Passa un minut de les 4. Sintonia de Ràdio Maricel. Comencem, engeguem el temps de descompte d'aquest dilluns 21 de març de 2016. En definitiva, hem de fer crònica del que ha succeït esportivament parlant en aquest últim cap de setmana abans no ens arribi l'aturada per Setmana Santa. Serà ja, com saben, la darrera. Abans no encarem ja la recta final de les diferents competicions. En fi, que venim d'una bona jornada futbolística. El Sobrense que se'n retroba, o retroba, millor dit, les bones sensacions si supera el Sant Ildefons per 4-1 en sol inicial. Això sí, el primer minut en forma de 0-1 i en reacció dels sitgetans que, com dèiem, se'n retroben amb la victòria després de 3 empats consecutius, 41 punts i, per tant, l'objectiu més a prop. I aquesta última abans de la Setmana Santa ha estat una jornada rodona en el cas de la Unió Esportiva Sitges. D'entrada, victòria 0-3 a Ribes davant la Joventut Ribetana. Van punxar en aquesta jornada el Montserrat Igualada, el Calaf, el Martorell i el Cubelles. Potser la punxada més evident, la del Cubelles, que va perdre el seu camp 2-3 amb l'Olivella. El Sitges, per tant, en resum, es col·loca tercer a la classificació, empatat amb el segon, que continua sent el Calaf, i es queda a 5 del líder. I a la quarta catalana amb victòria 2-1 del Sobrense B davant el Can Cartró, que l'apropa una mica més a l'ascens. Dos gols de Pablo Altamirano a la recta final del maig i jugant amb un home menys per expulsió de Cristian Almera, doncs tot i les circumstàncies adverses, com dèiem, el Sobrense que va certificar amb aquesta victòria davant un altre dels conjunts que li discuteixen l'ascens. En bàsquet, el bàsquet de Sitges competeix fins al darrer instant, però acaba superat per el líder, per el Gabriel Viladecans. Mentre que a la segona catalana d'hoquei patins, molt a prop està amb el Club Patí Sitges de guanyar la pista del Monjos, on finalment es va haver de conformar amb un empat 4-4 en una jornada en què destaca sobretot la derrota del Calafell a la pista de la Capellades. I en rugby, destaca també d'aquesta última jornada el femení del Rugby Club Sitges, que es classifica finalment en quarta posició de la Copa Catalana després de perdre l'anomenada final de consolació davant el Buc. Tot això i més des d'ara i fins les 5 de la tarda en aquesta nova edició del Temps de Descompte. Gairebé 4 i 6 minuts de la tarda. Temps de descompte a la sintonia de Ràdio Maricel en aquesta edició d'avui dilluns 21 de març de 2016. Com els dèiem, bona jornada futbolística. Tant el Sobrense com el Sitges com el Sobrense B. En fi, així anant una miqueta per categories, la cosa ha anat prou bé. Comencem d'aquí uns moments en repassar aquesta jornada última, ja abans del parèntesi de la Setmana Santa, la primera catalana. Vaja, no han hagut masses sorpreses, masses resultats sorprenents. Això sí, el Sobrense, després de la victòria 4-1 davant el Sant Ildefons, va retrobar, sens dubte, les seves millors sensacions. Cop d'ull als resultats d'aquesta 25a jornada, el grup 2 de primera catalana van ser aquests: Vilaseca en 0, Balaguer 2, Lleida B 1, Rapitenca en 0, Redis 1, Vilanova 2, Sant Boià 3, Jesús i Maria en 0, Castelldefels 3, Viladecans en 0, Alcallà en 0, Vistalegre 4, Amposta 3, Terrassa en 0, Igualada 6, Torredembarra 1 i Sobrense 4, Sant Ildefons 1. Líder continua amb el Vilanova amb 50 punts, a 2 el Castelldefels, que en té 48, 47 punts per a Sant Boià i Balaguer, Igualada és 5è amb 42, Jesús i Maria 41, el Subo que és 7è, perdó, el 7è és el Lleida també amb 41 punts, els mateixos que el Sobrense, que és en aquests moments 8è a la classificació, 9è Vistalegre amb 39, 38 per Sant Ildefons, 34 per Vilaseca i Rapitenca, 30 per Terrassa, I a la part baixa trobem Viladecans amb 27, 24 per Enredis, Amposta, tercer per la cua amb 23, 12 i penúltim Torredembarra i una jornada més i ja sentenciat el Catllà amb 3 puntets. Doncs resultarà que el Sant Ildefons haurà estat un bon rival per al Sobrense, perquè com explicàvem divendres passat, el partit de la primera volta el Sobrense aconseguia allà, a Cornellà, en el seu camp, la primera victòria en aquesta categoria fora de casa. I ahir, com dèiem, victòria contundent per 4-1, després d'una mini ratxa negativa que l'havia dut a empatar amb els tres últims partits. I aquella certa sensació que, com hem anat comentant-los aquestes últimes setmanes, la cosa no estava massa afinada del tot. Toni, bona tarda.
Bona tarda.
Calia un triomf així?
Calia. Sí, calia un triomf així. I doncs,
encara que hagués estat 1-0, 2-1, 3-1, és igual, 3-2, va venir la cosa com va venir.
Tenia que guanyar.
I ho celebrem perquè al Sobrense li feia falta doncs, aquest cop anímic en positiu, evidentment.
Sí. Lo millor és que doncs, calia guanyar, però és que a més guanyes per goleixada, te retrobes més amb la faceta ofensiva, aquest toc que li faltava al Sobrense últimament, i doncs clar, això fa que millora ja, però molt, el que no fer fins a aquest partit, i a partir d'ara arriba més la tranquil·litat, la confiança, es pot jugar sense alguns que altres jugadors, l'equip funciona igualment, doncs és que, clar, si ho analitzes tot, clar, les conclusions que treu tant els jugadors com el cos tècnic són positius.
Evidentment que sí, perquè ahir vàrem veure el Sobrense de les grans ocasions, potser no en un aspecte tan global, però, o excel·lent, si es vol dir així, però aquell Sobrense que necessita ser intens, necessita ser picunadora per superar els seus rivals. Això el Josu molts cops ho ha comentat, no? Nosaltres necessitem potser anar al 110%, no ens val el 100% per doblegar segons quins rivals.
Sí, i per com va anar el partit, doncs va tenir que el Sobrense jugar així, perquè clar, se li posa tot en contra, que gira el marcador i doncs acaba goleixant. Això vol dir que el ritme del Sobrense va ser una altra vegada és de les millors ocasions, no? Aquelles sensacions que tant volíem retrobar-nos una altra vegada. No,
perquè ahir, clar, tens dues opcions. Enfonsar-te amb el 0-1, perquè el 0-1 arriba tot just al primer minut de partit. Una pilota solta a la frontal, xut del número 7 del Sant Ildefons, Otero. La pilota toca lleugerament en capa i això despista Nito i es converteix en el 0-1. Només s'havia disputat, com dèiem, un minut. Tens dues opcions, enfonsar-te i abaixar el cap, o el que va fer el Sobrense, que és tot el contrari, reaccionar d'una forma positiva, i així ho va fer, perquè al minut 22 Capa era l'autor de l'empat a 1. Al 31 Josep Maria Mercè, que es retrobava amb el gol després de moltíssimes jornades, feia el 2-1, com dèiem, passada la mitja hora, i gairebé al 45 Capa de nou feia el 3-1, aprofitant un servei de falta lateral d'Over. Molt bon partit, per cert, d'Over.
Bon jugador.
Per les dues bandes, tant jugant per dreta com per esquerra. Ahir també vam veure un Pablo Castells a un bon nivell, jugant de lateral esquerra, molt exigit, perquè ho dèiem divendres, el Sant Ildefons és un equip que t'exigeix molt per bandes.
Per les bandes, sí, sí.
Pujada constant de laterals, als extrems, i a un moment a la segona part que el Sant Ildefons, amb 3-1 en contra, ja opta per deixar tres homes al capdavant, a la zona ofensiva, per veure si les coses li van una mica millor. Va apretar el Sant Ildefons, però es va saber defensar el Sobrense. No li recordem grans ocasions, potser sí, una a la segona part, un xut al travessent de la porteria de Nito. Més enllà d'això, al 80, i amb el marcador ja finiquitat, gairebé, com dèiem, Dida, que aprofita una errada defensiva del conjunt de Cornellà i fa el quart gol. Gol important també, creiem, per Didac.
Sí, molt important.
Que ahir perquè... no va sortir d'inici, va sortir al 67.
Clar, i és això, ja no surt d'inici, reconeixes tu que no estàs tampoc en el teu millor moment, surts i marques un gol, clar, això te fa generar confiança, no? Agafa confiança i doncs, clar, això li pot anar molt bé al Didac. Per això jo crec que n'hi ha molts matisos en aquest partit, doncs que d'alguna manera...
Enforteixen l'equip.
Correcte.
Jo l'he vist així. Sobretot, clar, quan un davanter no marca gols, entra en un estat allò de dir què passa, no? Que no tampoc estàs jugant molt, quan jugues no marques, en fi, entres en aquella espiral negativa, no? Ahir, doncs, tant Josep Maria com Didac, que són dos homes referència en aquest equip, en aquest Suburense, es van poder una miqueta deslliurar d'aquest aspecte més negatiu, potser més a nivell de Coco que no pas a nivell físic o de cames.
Sí, el que passa que el Coco, no? El cap,
sí,
té una influència molt gran.
És el que mana, evidentment.
Dintre de lo que tu realment pots aportar, no?
És el que mana. Anem a escoltar, si els sembla, la valoració que feia en Josu Julián de la victòria d'ahir, d'aquest 4-1 davant el Sant Ildefons. Un Josu que va haver de veure el partit des de la zona del bar, diguem-ho així, perquè estava sancionat arran de l'expulsió de l'altre dia amb el Torredembarra. Dos partits que han caigut, ha complert ja el primer, el segon l'haurà de complir el dia que el Subo jugui al camp de la Rapitenca, tornats ja de les vacances de Setmana Santa. Però escoltem, com dèiem, les valoracions d'en Josu Julián, reconeixent doncs, que l'equip, evidentment, sí, havia retrobat les bones sensacions.
Sí, home, jo crec que avui s'ha vist un Suburense de principi a fi, molt seriós, molt concentrat en el que havia de fer. No ha sigut fàcil perquè rebre un gol al primer minut, home, et pot fer dubtar, i crec que el Suburense avui no ha dubtat, ha anat a veure el partit en tot el moment i bueno, sí que és cert que la segona part ells han tingut més el control, però nosaltres hem estat molt bé plantats al camp i de fet la segona part també l'hem guanyat. No, crec que avui de principi a fi hem estat molt bé.
Quan reps un gol al primer minut de partit, per què és? Per falta de concentració, encert del rival?
No, jo crec que ha sigut encert del rival. Ens han agafat en una jugada puntual en atac, que sabíem que podia passar, i bueno, després ha xutat el davanter d'ells, ha rebotat, em sembla, en el cap i ha sigut gol. Bueno, són coses que poden passar, ens ha passat el minut 1 i bueno, per fortuna l'equip no s'ha vingut a baix, al revés, hem intentat anar cap amunt i bueno, crec que abans de l'empat hem tingut un parell d'ocasions bastant clares com per poder haver empatat abans.
Com dèiem a l'inici, l'equip ha retrobat doncs aquell punt d'intensitat que potser li havia mancat darrerament, no? Tu sempre ho has tingut molt clar, vull dir, aquest equip per guanyar necessita treballar molt més que el rival.
Sí, bueno, per les nostres característiques, nosaltres som el que som i hem de donar-ho tot en cada minut per treure els punts. Avui hem donat tot, a part de donar-ho tot hem estat encertats i això s'ha vist reflexat al camp. Quan tothom fa el que sap fer, ostres, som molt bons jugadors. El que passa és que, bueno, no som un equip perfecte, no som un equip diguéssim professional que vivim d'això, i al no ser així, doncs a vegades hi ha faltes de concentració, faltes de confiança i això et donava pues moments de dubtes com hem tingut setmanes enrere. Crec que avui l'equip ha sabut anar pel partit, s'ha posat per davant i després ha sabut patir, que un equip de futbol ha de saber també defensar, i crec que ho hem fet bastant ordenadament i així ens hem emportat, crec que, justament el partit.
Important avui que, per exemple, homes com Josep Maria hagin tornat a veure porta, Didac, que feia molt de temps que no havia marcat, doncs avui sortint de refresc també ha marcat el seu gol, allò que dèiem de la confiança, no?
Sí, no, totalment. Avui, a part de guanyar, doncs ens emportem ens han fet un gol, però després hem defensat molt bé, amb un molt bon equip, amb un equip que no oblidem que les 6 jornades anteriors era el màxim golejador d'aquestes 6 últimes jornades, que venia d'una ratxa impressionant de resultats, i que és un molt bon equip, i nosaltres avui hem demostrat que quan estem a tothom al 100% i encertats som molt perillosos i avui comptem per tot, per l'equip i personalment per molts jugadors. No vull individualitzar en un o dos. Crec que també l'Over ha tingut els seus minuts molt, molt bons. Crec que el Pablo ha estat a un nivell força alt amb dos jugadors davant, perquè no només cobria l'extrem sinó que moltes vegades també cobria el Quique al lateral dret del Sanit de fons. Crec que ha estat molt seriós. Crec que el Cols, els minuts que ha estat, ho ha fet molt bé. El Villa també, tota la gent que ha sortit de refresc, el Edu ens ha donat aquesta pausa, aquestes pentinades. Tothom, és que no vull oblidar-me de ningú. Llavors, el cap ha fet dos gols, és que no puc demanar més.
Ells exploten molt bé les bandes, i bé, no hi ha partit que no s'hagi de patir. Potser hi ha hagut moments en què ells sí que han apretat, han donat un pas al front, però bé, el Sobrense ha sabut o ha tingut l'encert de defensar bé.
Sí, jo crec que han defensat bé i han tingut ocasions a la contra molt clares. Així ha vingut el gol i crec que ha vingut un parell de jugades més que podíem haver fet alguna ocasió més, que al final ho han fet. Ja et dic, el rival juga, ens coneix i té molt bons jugadors. Llavors, bueno, hem sabut patir els moments que havíem de fer-ho i molt, molt satisfet per això.
Feia falta guanyar un partit, i més aquí a casa, que últimament estava costant. Ve ara l'aturada per Setmana Santa, allò que fa setmanes que venim dient, no?, que potser l'equip ara fer un reset li pot anar molt bé.
Sí, aviam, a nivell moral pels jugadors, la veritat és que és un molt bon dia. Hem guanyat bé, hem competit molt bé amb un equip d'aquesta talla i ara jo crec que uns dies de descans mental i físic, doncs esperem que ens vagin bé. Òbviament no és 100%, no sabem 100% si serà bo o no, però crec que és el que es mereixen, uns dies de tranquil·litat i de desconnexió, i que cadascú faci el que hagi de fer i la setmana vinent doncs ha de tornar a entrenar.
41 punts, més a prop ja de l'objectiu.
Sí, no. Ara, bueno, la veritat és que ho veiem a prop, a veure si ràpidament ho aconseguim i ja et dic.
Creus que us faran falta masses més punts? O?
No ho sé, home, jo crec que, home, 45, 44, 45 punts, ostres, en principi crec que seria la fita, però no ho sé exactament. Igual amb 42, 43 també estem salvats, és que no ho sé. Nosaltres hem de fer el màxim que podem, hem d'anar partit a partit, ara rapidenca i intentar preparar bé el partit i fer un bon partit allà, que no serà fàcil.
Com acabo, com planifiqueu aquests dies de vacances?
Doncs mira, dimarts fem una activitat en comú fora d'aquí, fora del camp, que ens convida un membre de l'equip i ja fins dimarts següent festa. Cadascú que faci el que hagi de fer, ja et dic, i desconnectar del futbol i uns dies de, ja et dic, cadascú amb les famílies o el que hagi de fer.
L'última, ara sí, t'ha tocat viure el partit des d'aquí dalt, com ho veus?
Bé,
és una millor perspectiva?
Sí, no, aviam, ja se sap que es veu millor des d'aquí dalt que des de la banqueta. No, bé, tranquil, perquè confio 100% en les persones que estan a la banqueta, o sigui que molta tranquil·litat. Bueno, he fet, crec que el que havia de fer, col·locar quan havia de col·locar l'equip i la resta deixar la mà d'ells. No tenia cap dubte de que jo podia veure aquí el partit tranquil·lament, amb el Fitxa, amb l'Ernest, amb l'Aleix, que estava amb mi, tranquil, i ells que poguessin donar les instruccions que haguessin de donar.
En fi, que com deia el míster del Sobrense, benvingut a aquest parèntesi, però també té raó quan diu que això no és 100% efectiu en alguns casos, perquè si tu perds el proper partit tornat de vacances, doncs diràs, les vacances van anar malament, però en el cas del Subotoni l'equip ho necessita.
Sí, 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 l'equip necessita aquestes vacances, no? Mm-hmm. Perquè té que desconnectar, clar, és que l'equip té molta pressió i molta tensió, perquè doncs en aquesta primera catalana està plena, replena de tensió, no? Mm-hmm. I sabem, i ho parlem sempre, de la intensitat que juga l'equip per guanyar els partits. A més, el Josu diu clarament, som el que som, i tenim que lluitar moltíssim per a guanyar els 3 punts.
Evidentment que sempre estan sotmesos a una exigència física superior, si cal, a la del rival. Són les 4 i 23 minuts de la tarda. Escoltarem també les valoracions del míster del Sant Ildefons, Javier Gómez. D'entrada els demanem disculpes perquè no és un so doncs, massa bo, però en qualsevol cas Javier Gómez és sincer en les seves declaracions i bé, reconeix que el seu equip ahir doncs no va fer les coses bé.
Bueno, pues la verdad es que la primera parte ha sido bastante decepcionante. Hemos empezado ganando, hemos intentado tocar, pero bueno, ya sabemos que si jugábamos el juego que tenía el Suburense, ya nos costó en el partido de casa. Nos contagiamos un poquito y en el fútbol directo ellos son mejores. El equipo no ha hecho lo que tenía que hacer la primera parte, hemos incluso el Suburense muy bien porque ha salido al 200%, nosotros hemos salido por un poquito, bueno, piernas a venir, un poquito con una intensidad baja y la intensidad del Suburense pues nos ha comido y nos ha merendado. La segunda parte, pues bueno, pues yo creo que hemos merecido mucho más premio de no conseguir ningún gol. Hemos dado un balón al arriero y prácticamente ha sido todo un ataque y gol. Y bueno, cuando mejor estábamos jugando pues hemos encajado el cuarto y bueno, la lectura del partido pues es decepcionante por el juego del equipo y nada, felicitar al Suburense porque ha hecho un perfecto su juego y nos han ganado merecidamente. Ha sido errores los dos, bueno, el primero y el tercero, jugadas de balón parado en el que sabíamos perfectamente lo que por dónde nos podían hacer daño, pero bueno, lo que comentaba, la parte de intensidad defensiva, pues nos ha costado. Yo creo que el resumen de la primera parte es el segundo gol. El segundo gol que encajamos dice muy bien la intensidad defensiva que ha tenido el equipo. Y el Suburense, pues muy bien, es un equipo que tiene muchísima intensidad, un equipo que juega siempre, exige muchísimo a sus rivales, y bueno, pues nosotros no hemos estado a la altura del partido en la primera parte. En la segunda parte hemos bajado el balón, hemos jugado a fútbol, que es el juego que nosotros intentamos practicar, y bueno, pues no hemos conseguido el gol porque hemos regalado toda la primera parte. Y el Suburense pues muy bien ordenado y muy bien colocado, y bueno, pues felicitar al rival, ya lo he comentado, y bueno, bastante decepcionado con el juego del equipo, y ya. Pero bueno, llegamos a una dinámica buena y ya hemos cortado a perder un gol.
Declaracions també, com han escoltat, a Javier Gómez, tècnic del Sant Ildefons. Bé, m'ha semblat prou sincer, no? Destacant doncs, la intensitat del Suburense i reconeixent també que el seu equip doncs, no es va saber adaptar a les circumstàncies. En qualsevol cas, jo repeteixo, amics, el Sant Ildefons em sembla un equip molt ben treballat, vull dir, un equip
bon equip.
Sí, sí, que intenta. Ell, clar, ell diu, és que no hem jugat a futbol, quan ho hem començat a fer, doncs les coses ens han anat una mica millor, no? Tot i que evidentment no van transformar les ocasions, que ja et dic, tampoc en van tenir, allò no va ser un atac angoixant, no? En qualsevol cas, bé, Toni, així són.
Sí, tampoc.
Aquí està una miqueta la diguéssim, la grandesa, no? De la categoria també.
Clar, és que te trobes de molt aviat amb el gol,
Clar, et pots creure que marcant el primer minut ja clar, tens gairebé la feina feta i tens al davant un Suburense que t'apreta, que t'aixutxa, que
lo pressiona molt,
sí, sí,
a dalt,
que et martilleja constantment,
lo va pressionar molt a dalt, no li va deixar espai i clar, tot això doncs, amb les dificultats que ja té jugar al Municipal d'Aiguador, tant per un com a l'altre, però evidentment està més acostumat al Suburense. Ells tenen un camp no molt més gran, però una mica més gran que el del Municipal, doncs s'han trobat amb aquesta dificultats, i el Suburense doncs, com ell diu, no? Amb el segon gol no fa molt de mal, i clar, si sobre te marquen el tercer al minut 45 abans d'anar al descans,
sí, sí, ja... És que va ser marcar el tercer i l'àrbitre xiular a la fi de la primera meitat, per tant va ser un gol que el senyor de Fons el va deixar molt tocat.
Clar, ja em mata,
molt
tocat. Va deixar ja ferit de mort, uh-huh. Com així va passar després.
Una dada curiosa, ara estava fixant tot fullejant la classificació. I és curiós, Vilanova, Castelldefels,
i Sant Boià, és a dir, els tres primers classificats, han marcat els mateixos gols, 52.
Sí, està molt ajustat.
És curiós, està tan ajustat tot que fins i tot en l'aspecte golejador aquests tres equips, que són, com dèiem, els que encapçalen la classificació, han marcat idèntic nombre de gols. Però és que sí, vas cap avall, cap avall, cap avall, i vas fins al desè lloc, que és on està el Sant Ildefons, també n'ha marcat 52.
Sí, sí.
Curiosament, abans d'aquesta última jornada, el Sant Ildefons era el màxim golejador. Ara ja comparteix aquest, aquest títol honorífic, si es pot dir així, amb aquests tres equips.
Clar, és que aquesta trajectòria que ha tingut el Sant Ildefons en aquests sis partits, sobretot amb quatre victòries consecutives, diu molt a favor del Sant Ildefons. Però clar, és que mirem ara els números del Sobrense, que el Sobrense, si no recordo malament, jo ara estava de memòria, ja porta sis partits o set que no sap el que és perdre.
Sí, de fet, guanyes a Balaguer i després de guanyar a Balaguer t'arriben aquells tres empats seguits.
Quatre, cinc partits.
Sí, 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 sí.
Cinc partits que no sap què és perdre. Uh-huh. També són números per emmarcar.
No, no, són números, evidentment, que certifiquen, ho repetim una vegada més, la notabilíssima campanya que està duent a terme el conjunt sitgetà. En queden encara nou per endavant. Veurem què passa.
Clar. Clar,
veurem què passa.
Però imagina't, si
ara
porten 5 partits...
A la Rapitenca, una Rapitenca que curiosament està a la part baixa de la classificació.
Que ha anat de més a menys, però descaradament,
sí, 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 sí,
eh?
És una involució, en comptes d'una evolució, una involució.
Jo diria que alguna cosa ha passat aquí, a la Rapitenca, que algun jugador ha hagut que marxar, perquè tenia un molt bon equip. A més, era un equip de los candidats, de los que se presentaven com un candidat per jugadors que tenien, no? I ha anat de més a menys.
Sens dubte.
Clar, això és, es nota moltíssim. A l'Amposta ja l'hem vist venir, però és que la Rapitenca ha sigut la gran sorpresa en negatiu.
Gairebé dos quarts de cinc de la tarda, deixem la primera, anem cap a la tercera catalana, perquè, com els dèiem, aquesta ha estat una jornada positiva al 100% per als Sitges. Repassem primer de tot els marcadors d'aquesta 25a jornada en el grup 12 de tercera catalana. Com dèiem, Castellbí 1, Piera 4, Cubelles 2, Olivella 3, Carme 3, Molanta 3, Martinenca 2, Montserrat Igualada 2, Anoia 3, Sant Cugat Sesgarrigues 1, Martorell B 1, Riudevitlles 1, Joventut Ribatana 0, Sitges 3, Fàtima 2, La Granada 1 i Calaf 1, La Múnia 1. Fixin-se com està la classificació, Líder, Montserrat, Igualada, una setmana més, i ja en porta unes quantes. 59 punts. A 5, té el Calaf i els Sitges. Empatats amb 54 punts. El Sitges que s'ha col·locat tercer després d'aquesta última jornada. Quart, el Martorell ve amb 52 i cinquè, el Cubelles amb 50. Després ja trobem la Martinenca amb 43, 39 per la Múnia, 37 per Jove Ribatana i Piera, 31 per Anoia, 27 per Olivella, 27 punts també per Carme, el Molanta és 13 amb 26, 24 per Sant Cugat Sesgarrigues, 21 per la Granada, atenció que el Riudevitlles, després d'esgarrapar-li un puntet al Martorell, intenta una setmana més sortida de la part baixa, suma 20 punts, tercer per la cua, penúltim Castellbí amb 16 i Fàtima Cué amb 15. Bé, Toni, una jornada, com dèiem, rodona per aquests Sitges que ahir va fer el que se li exigia, evidentment, que era guanyar el partit.
Sí.
Qualsevol altre resultat, doncs, no li hagués... no sé si dir valgut, perquè, clar, potser si hagués empatat, les coses continuarien igual, no? Veient com han anat la resta de marcadors. Però, en fi, el que ens ocupa, la victòria dels Sitges, una victòria... sense cap mena de pero, una victòria que es va començar a gestar abans del primer minut de joc. De fet, només s'havien transcorregut 15-20 segons quan Alejandro Pascua, patapam, fa el 0-1.
Sí.
A més, un li hauria agafar despistat o encara sense arribar al camp.
És que segur que de los que van entrar al camp, molts, però jo diria que més de la meitat no va veure el gol.
Se'l deurien perdre.
Perquè sí, sí, és que va ser a los 15 segons, no? Molt ràpid, toca la primera pelota que la clava. Clar, si comences i el partit ja, doncs ja comença a marcar-te, no? A l'arribat ara i també al Sitges, no? De tota manera, el partit que va ser que va fer el Sitges és molt calcat al que va fer el camp de la Martinenca.
Molt en la línia del dia de la Martinenca.
Sí, correcte.
Seriós, sense complicar-se.
Sense complicar-se, tocant, buscant les bandes, amb un Víctor Olmedo, doncs, agafant tot el camp.
Cada cop agafant més protagonisme en aquesta zona de mitjos.
Però molt protagonista, no? Jo penso que el partit que va fer molt seriós, com amb molts jugadors.
No sabem si, Toni, acabarà sent aquesta la solució definitiva després de la lesió de Marc Chan.
Potser sí.
Pel crest de temporada.
Potser
i
sí.
I davant les dificultats que té l'equip per incorporar jugadors.
Potser sí, potser és el jugador que li feia falta al Sitges, allà com a pivot defensiu, perquè sabem que doncs, en Marchan és un jugador doncs, que té molta qualitat, que, però potser en aquesta tasca de pivot defensiu el Víctor Romero té aquelles qualitats que potser millor no té Marchan, físic, tot una miqueta, no? Doncs l'està traient tot molt bé, el Sitges va jugar molt, molt bé tant en defensa com al mig del camp i en atac, i clar, què passa? Que si tu estar següent defensa i després del servei d'un corna, doncs molt ben llançat per un Jaume Jordi, que és que parlem molt de tot l'equip, però la gent que està veient el partit mira Jaume Jordi, perquè jo crec que la transformació en positiu cada vegada a més de Jaume Jordi, això l'està notant molt a l'equip, perquè l'equip comença a funcionar molt sobre la batuta de Jaume Jordi.
Bé, de fet, no fa pas massa, Manuel Rodríguez reconeixia que ara Jaume Jordi és potser un dels intocables,
sí,
en aquest equip.
És que és el que remena pràcticament tot el joc, i déu-n'hi-do el partit que va fer. Va fer un partit seriós, tocant, i vinga, tocant. I en un corner, perquè ell treu pràcticament totes les corners, un corner tret per ell, doncs toca en un defensor, la pilota va a Sarabia i ves per on. Si segur que està en defensa i són els defensa marquen gols, clar, te marca el 2-0, acaba la primera part i doncs el Sitges té pràcticament doncs, el partit a la seva butxaca. No?
Curiós el cas de Sarabia que, com capa en el Suburense, porten ja dues jornades consecutives marcant, no sent davanters, sinó tot el contrari. Defenses.
Defensors.
Sarabia ja va marcar el tercer gol l'altre dia aquí a Aiguadols amb el Fàtima. En fi, és curiós.
Sí, torna a marcar i què passa? Doncs que tu te vas al descans amb aquest 2-0 a la segona, doncs el Sitges fa canvi, li dona minuts a tots, surt a Rafa, que en els minuts que va estar molt bé, vull dir, el xicot va doncs, entrar una altra vegada en joc, i després doncs, tens un Alex Morilla que s'inventa una pel·lícula, dic jo, una jugada d'aquesta altra pel·lícula.
Una pel·lícula futbolística en qualsevol cas.
Exacte, d'aquesta altra pel·lícula, i remata i marca el 3-0, i aquí s'acaba el partit. Un Sitges superior a la Ribatana, una Ribatana que va posar molta entrega, que va acabar amb 10 jugadors per expulsió d'un jugador d'ells, perquè doncs, alguna cosa forta li va dir l'àrbitre perquè li va mostrar la vermella directa, i doncs al final 3-0 pel Sitges, en un partit molt seriós, i torno a repetir, molt calcat al partit de la Martinenca.
Anem a escoltar a Manel Rodríguez. Manel Rodríguez, evidentment, satisfet per aquesta victòria i reconeixent doncs que potser l'aturada ara per Setmana Santa allò no la veu massa, Toni?
No la
veu massa bé, perquè en el cas dels Sitges l'experiència ha estat doncs, negativa. Partit després de les festes de Nadal a Sant Cugat Sesgarrigues, empat a 1. Partit després de Carnaval, derrota a casa 1-3 amb el Cubelles. Per tant, l'experiència en aquest sentit no és positiva, però en qualsevol cas és el que hi ha, i així doncs, comentava la jugada Manuel Rodríguez.
Sí, el que requeria el partit. Penso que, igual que el dia de la Martinenca, hem llegit molt bé el partit i el que requeria. L'equip ha estat molt efectiu a davant, molt bé darrere, no ens han generat ni una ocasió de gol en tot el partit. Crec que és temèrit davant d'un equip que fa gols, l'últim partit de casa va fer 9 i no ens han xutat de porteria, i hem treballat molt bé tots, no puc dir res perquè avui començant pel porter, acabant per l'últim canvi, tothom ha complert molt bé el que s'esperava d'ell i felicitar l'equip.
I això que vull dir, defensivament l'equip molt bé,
sí.
El gol t'ha marcat una miqueta el tempo, no? Perquè clar, començar el partit a los 15 segons que el Pasqua te marca un gol, doncs clar, ja comences a controlar, però clar, s'esperava reacció d'ells, el que passa que clar, el Sitges està molt ben col·locat i clar, ells no han inquietat
inquietat. Almenys han intentat jugar-la, però no.
Jo penso que jugar contra els Sitges ben posat al camp és molt difícil. Qualsevol equip que vulgui jugar contra nosaltres ha de buscar uns altres arguments si nosaltres estem concentrats. Evidentment, hem tingut moments en partits que no hem estat concentrats i hem de fer gols tontos, però si estem centrats és molt difícil. L'equip està molt ben col·locat al camp i és que ja et dic, no ens han xutat a porteria avui. I independentment del primer gol, que és el minut 20, que ens ha sorprès, el segon 20, que ens ha sorprès a tots, però és que després hem tingut 3 o 4 claríssimes per sentenciar el partit de la primera part. Vull dir, jo penso que la serietat de l'equip avui, la concentració, ens ha portat a controlar el partit en tot moment.
El que són els partits, l'arribatana no és el Fàtima, l'equip ha jugat en tot moment sabent el que jugava i veus en camí amb el Fàtima, doncs fins i tot se va acabar patint.
Bueno, la lliga és molt llarga, hi ha partits per tot. No, jo tampoc puc exigir aquest equip que sempre ho faci tot perfecte. Tindrem partits més bons i partits més dolents. El Fàtima era un equip que dintre de lo que és un partit de futbol, pues, ja passen coses dintre del camp que des de fora no es veuen, però un equip que t'està donant patades als corners des del minut 1, que t'està escopint, que t'està insultant, que t'està amenaçant. Vas guanyant el partit, busques que s'acabi el més ràpid possible, no és el mateix. Avui és un derbi, avui ha disfrutat tothom, avui és un partit per jugar-lo, no té res a veure. I els jugadors són persones, no són màquines. I quan el partit és un partit guarro, que diuen nosaltres, s'ha de guanyar, s'ha de complir, però moltes vegades costa perquè el rival et surt amb unes armes que no són futbolístiques i davant d'això és complicat. Llavors, bueno, a partir de Fàtima, la segona part va ser molt dolenta, però es va guanyar. I al final ningú se'n recordarà entre 3 setmanes si va ser dolenta o bona. I jo penso que a casa portem una línia impecable. Des del dia de Cubelles, a mi crec que l'equip ho ha guanyat tot. Jo penso que no, més no es pot demanar. Llavors, bueno, avui, evidentment, era un partit que ens motivava més que el dia de jugar contra el Fàtima a casa, però s'hem de jugar tots. I el que ens ha de servir és d'experiència per propers partits a casa que es poden donar, que vinguin rivals pues, que no juguin res, de la part baixa, que no tinguin res a perdre i que nosaltres hem de sortir molt centrats sempre. Però, tot ho repetit, els jugadors no són màquines, no tenen un interruptor, i són persones i ho hem d'entendre així també.
L'empat del Busat Igualada, la victòria dels Sitges, n'hi ha lliga, Manel? El Sitges ha col·locat a 5 punts del Montserrat Igualada, i el Montserrat Igualada té que venir a Sitges a jugar,
Sí, sí, i el Martorell ha empatat amb el Riudevillas.
Ha empatat al final?
Sí, per tant, ara venen que fa el Calaf, que va empatat també. Bueno, això demostra, bueno, demostra que la lliga és molt llarga i que hi haurà moments per tot i que nosaltres el que hem de fer és no fallar. I això ho hem dit sempre, no hem de fallar. Venim de jugar dos desplaçaments molt complicats. Martinenca i Joventut Ribatana potser són dos desplaçaments molt complicats. L'Igualada va venir aquí també i també patirà perquè aquest és un equip que té orgull i que es posaran resistència del partit d'avui. Vull dir, jo penso que queda molta lliga encara per tots, per nosaltres també, i els partits els hem d'afrontar tots com una final, i amb aquestes estem.
Arriba el parèntesi de Setmana Santa, entrenaràs aquesta setmana, Manel?
Sí, la idea és entrenar un parell de dies i fer algun partidet entre setmana, però... Però també falta gent, veia gent que està fora, bueno, veurem, entrenarem. Els que serem, doncs ja serà un altre tema, però entrenarem dintre de les nostres possibilitats.
Mira, a veure, desconnectar un dia?
No volem desconnectar en absolut, perquè cada vegada desconnectem ens costa connectar-nos. Vam empatar a Sant Cugat després de Nadal, vam perdre amb el Cubelles després de Carnaval. No vull desconnectar. Penso estar enviant-li missatges i vídeos tota la setmana al xat perquè se'n recordin que tenim partit contra el Molanta dintre de 15 dies, que serà un partit també molt difícil.
Ja per anar acabant, Víctor molt bé, continua al seu lloc i fent la seva feina, no?
Bueno, estem descobrint una faceta del Víctor que podíem intuir, però és que avui no és l'excusa d'aquest camp petit. Avui en un camp normal pues ha fet un gran partit una altra vegada. La veritat és que a més no se li pot demanar al xaval, no és la seva posició, però qui sap si no acabarà sent la seva posició. Al moment ara està complint molt bé, està fent molt bé, té la confiança de tot l'equip i la meva, i bueno, i tirarem d'ell el temps que faci falta. Preveiem que el Xan es pugui recuperar, però si no fos així, pues, de moment tirarem del punt d'honor del Víctor, que a més s'ha de dir que el xaval, la part del punt d'honor i el joc aeri té altres coses, perquè avui ha tret moltes pilotes jugades amb molt de criteri, i això ho fa un bon futbolista, i és que el Víctor és un bon futbolista.
Vol dir que podràs comptar amb el Xan o ja s'ha acabat la temporada al Xan?
Pues no ho sabem, estem expenses dels resultats que tenen que vindre aquesta setmana de la seva resonància del genoll. No t'ho puc assegurar. Jo crec que el Xan el recuperarem. Jo crec que encara que sigui per l'últim 5 o 6 partits, però el recuperarem.
Ja l'ho... Perdona.
Sí, sí, que... No, deia que si ve els 5 o 6 últims partits, pues benvingut serà perquè es farà falta.
Home, ja ho crec. Crec que farà falta. I ja l'última, Manel. Ambient de futbol avui,
Sincerament no m'he fixat massa perquè estava molt pendent del partit i hi havia gent i sentit tambors i coses i hi havia estar Canal Blau, que és una cosa extraordinaríssima, i contents davant de la gent de fer un bon partit.
Bé, doncs en aquests termes s'expressava Manel Rodríguez després de la victòria del 0-3 del Sitges al camp de la Juve en Ribatana. I bé, no tot són males notícies vers la lesió de Marc Chan. Fins i tot ho han escoltat perfectament. Podria no haver-se acabat la temporada per ell. S'està una miqueta a l'expectativa dels resultats de la ressonància que se li ha efectuat i veurem si això determina el temps que haurà d'estar aturat.
Sí, ho deia ben clar, i a més ell confiava de tenir-lo els últims 5 o 6 partits.
Sí, ho ha dit molt clarament.
Això vol dir doncs que es perdrà 3 partits però que lo recuperarà a la recta final.
I ja ho han escoltat, serà insistent, per tant que els jugadors estiguin amb el mòbil allò operatiu perquè serà un bombardeig, recordant que el proper partit és aquí el 2 d'abril amb el Sant Pere Molanta i que sí, va molt bé desconnectar, però no massa, perquè en el cas del Sitges ja ho ha explicat ell perfectament també com li han anat les coses després d'aturades. Però bé, Toni, el Molanta, proper rival, Molanta que està aquí remant contra corrent també.
Clar, se vol salvar, no? I clar, no ho té fàcil, ho té complicat, i clar, tot el que sigui sumar al Molanta és molt bo, el que passa que juguen al Municipal d'Aiguador, sí, el Sitges superior, i a més... te vull fer una petita referència del Montserrat Igualada. Montserrat Igualada, la diferència que n'hi ha ara, perquè estem parlant d'un Montserrat Igualada en un gran estat de forma, i doncs jo no sé si és que ha perdut una miqueta de forma, perquè doncs va al Calaf, al seu camp, i doncs el Montserrat al camp del Calaf i perd, no? Va al Sitges, tot i que nosaltres estàvem desaguts perquè el Sitges acaba empatant quan podia haver guanyat, doncs suma, el Montserrat no suma. Va el Sitges al camp de la Martinenca i acaba sumant els 3 punts. Va el Montserrat i Igualada al camp de la Martinenca i suma un.
Sí. Potser els símptomes de debilitat que han mostrat han estat últimament.
Clar.
En aquestes últimes setmanes.
Clar,
és això, aquest últim mes de competició.
És això. I sobre, el Montserrat i Igualada té que venir aquí i té un desplaçament també molt complicat al camp de la Ribatana,
Sí, però tenint en compte... Tu vas veure ahir la Joventut Ribatana, Toni. Tu creus que serà capaç de... parlar malament, i perdó de l'expressió, fotre-li mà al Montserrat?
Sí. Sí? Sí, perquè jo tenia molta fe a la Martinenca i el Sitges va ser molt superior a la Martinenca i va guanyar un partit per plantejament i per tot. I en canvi ells no van acabar guanyant, acaben empatant.
En qualsevol cas, Toni,
la Ribatana és un equip molt difícil de jugar-li.
Sí, bé, és un equip intens, un equip molt, molt físic, molt treballador. En fi, ja ho va explicar perfectament el Bati aquí el dimecres. Volia dir si tal i com ha anat aquesta última jornada s'obre un nou escenari, és a dir, ara no descartem que ni el mateix Sitges ni el Calaf puguin discutir-li fins a l'últim moment el títol al Montserrat.
Sí, ara no.
Jo era dels que creia que el Montserrat seria...
Ho tenia tot fet.
Sí, seria gairebé impossible treure d'aquí dalt. Jo pensava això. Ara m'ho estic plantejant, no sé.
Clar, és que ara fa 4 jornades el Montserrat Igualada li treia als Sitges 10 punts. En 4 jornades a escurçar 5 punts.
Sí, no, és evident que ha mostrat símptomes, no sé si de fatiga, de mala sort, de poc encert, no ho sé.
I queden 9 jornades, i encara té que anar al camp del Piera, el Montserrat Igualada. Piera és un camp petit, un camp que pot passar moltes coses, I compte que la rivalitat del Piera amb el Sitges no és la mateixa que la rivalitat del Piera amb el Montserrat Igualada, eh?
Sí, ells estan més a propet, com aquell qui diu. Així estan les coses. Per tant, sobre aquest nou escenari seran, sens dubte, nou jornades molt, molt, molt apassionants. A la quarta catalana, Toni, ahir el Sobrens CB va donar un pas més cap a l'ascens, guanyant i derrotant 2-1 al Can Cartró, un Can Cartró que va començar marcant. El Sobrens CB es va quedar amb 10 per expulsió de Cristian Almela i va sorgir la figura d'un Pablo Altamirano que amb els seus dos gols li va acabar donant el triomf i els tres punts que, com dèiem, l'apropen encara més a la tercera.
Sí, sí, sí. Això vol dir clarament doncs, el campionat que està fent aquest Sobrens CB doncs, superior als seus rivals i la prova de temps que fins a la primera volta doncs, havia tingut dues derrotes precisament amb aquests dos equips, Tonent i Can Cartró, millora els números de la primera volta perquè ara ha guanyat tots dos, tant a l'Hortonenc al seu camp com al Can Cartró aquí, patint,
evidentment, estàs jugant contra un rival directe.
La qüestió és guanyar, i amb un jugador menys, i acabes empatant ja en l'últim instant de penal i en gol de Pablo Altamirano. Imagina lo important que és aquest jugador al mig del camp pel Sobrens.
Sí, no, és evident la incidència que té Pablo Altamirano en el joc del Sobrens CB, un Sobrens CB que ahir doncs, va estar reforçat amb Joey, jugador del primer equip, que evidentment també suposo que li va anar molt bé al conjunt d'Ernest Serra. Tant és així que el Sobrens CB, com dèiem, continua mantenint-se primer amb 63 punts, ja té a 6 l'Hortonenc i a 8 al Can Cartró. I repassant una mica el calendari, Toni, del que li queda al SUB, difícil, què? Les Cabanyes,
que és allà, perquè parlaven de la Penyallova, però és aquí. I si parlem del Ribas, és l'últim partit.
Sí, l'últim partit, sí.
I me quedo unes paraules que va dir, perquè el Ribas encara té que jugar amb l'Hortonenc, a casa del Ribas. I me quedo unes paraules que va dir doncs, el David Ávila. Si té que beneficiar el Sobrense guanyar l'Hortonenc, ja que el Ribas ho té tot perdut, ells aniran primer a guanyar, però si pot beneficiar el Sobrense aniran a per totes.
Bé, doncs així estan les coses en aquest grup 10 de quarta catalana. 4:49, gairebé 10 minutets per arribar a les 5. Anem a repassar ara els resultats de futbol base. I ves per on, a la juvenil de la Blanca, al campionat de preferent, va punxar 1-2 aquí al Nou Pinsbens, a partir que es va jugar amb aquest passat dissabte amb el Marianao. I ves per on, el Nàstic va empatar amb el seu partit. I ves per on, suposo que més d'un es deuria emprenyar perquè pensava, ostres, no li hem aconseguit retallar punts al líder. Sí que és difícil, però en qualsevol cas hauria estat una jornada molt, molt prolífica per al conjunt de la Blanca. Isidre Gómez, molt bona tarda.
I ves per on, que feia 10 setmanes que el Marianao aquest no guanyava un partit.
I ves per on. Aquelles coses.
Allò que diguem, que no pot sortir contra els petits desconfiant. Sempre has d'anar a tope.
Sí, sí. I aquí el més petit a vegades és el que t'acaba causant més problemes. En fi, 1-2 que trenca aquesta bona dinàmica que fins ara portava la Blanca, Isidre.
Sí, això, bueno, ja dic, has comentat pel David que pues, no vam sortir concentrats al partit, vam cometre errors de la 20 i això es paga. Uh-huh. La segona part va millorar, però ja els vam donar molta renta.
Derrota que, bé, en qualsevol cas, continua mantenint la Blanca en segona posició.
Bueno, ara a mi, tot una mica més apretadet.
Sí, tot una mica més apretadet, perquè la Rapitenca ja la té a un punt.
Passa que el de dalt s'ha escapat molt.
Clar,
ja ara.
Està amb 56-44, així està la classificació, i precisament el proper partit és el camp del Nàstic. Per tant,
Bueno, igual, mira, fem l'ombrada i retallem, però ja queden poques jornades i sí, la distància ja és bastant llarga.
Com diu aquell, l'empresa és difícil, però bé, s'ha d'intentar com a mínim competir, eh? I ara més que ve el partit al camp del líder del Nàstic.
Aviam si la Setmana Santa ens va bé.
A veure, sí, diuen que és temps de reflexió. Doncs sí va bé. La resta, Isidre.
Continuarem. Mira, el juvenil B va perdre per 3-2 al camp de l'F87. El cadet A no jugava aquesta setmana. El cadet B va guanyar Pinsbens al Basi Olèrdola per 3-0. L'infantil A va empatar 2-2 a Vegas. I l'infantil C va guanyar el camp dels Sitges B per 0-4. En categoria la 20, l'Alevin A va empatar 3-3 contra el Basi Vilanova i la Geltrú a Pinsbens. L'Alevin B va treure un resultat de 1-4 al camp del Cornellà F. L'Alevin C va perdre el camp del Vegas per 5-2. L'Alevin D va guanyar per 13-1 el Basi Vilanova i la Geltrú a casa. I finalment l'Alevin E va perdre contra el Basi Mar Bartra per 10-1. En categoria Benjamí, el Benjamí A es va imposar a Pinsbens per 5-2 a la Fundació Atlètic Vilafranca. El Benjamí B va perdre al camp de l'Òdena per 3-2. El Benjamí C va empatar contra la Fundació Atlètic Vilafranca a Vilafranca 2-2. I finalment el D va guanyar a Pinsbens a la Fundació Atlètic Vilafranca D per 8-5. Aquí en categoria Benjamín, 3 partits contra la Fundació Atlètic Vilafranca.
Sí, ha coincidit aquest darrer cap de setmana.
I com a resum, pues, 6 victòries, 3 empats i 5 derrotes, una cosa bastant...
bastant igualada.
Igualada.
Bastant igualadeta. Doncs Isidre, moltíssimes gràcies, bones vacances, com a mínim descansarem de futbol, ni que sigui un parell de setmanetes, que això ja va prou bé.
I volem les seleccions a la
tele. És difícil desconnectar, pels que ens agrada el tema futbol i esport en general. Isidre, que vagi molt bé, moltes gràcies.
Vinga, gràcies a vosaltres. Bones festes.
Igualment. Vinga, encarem ja la recta final del programa, obrim plana poliesportiva, hem de parlar, per exemple, de futbol femení, jornada número 23 a la primera divisió, el Sobrense, que després de 10 jornades sense guanyar, va aconseguir ahir la victòria en superar el Pallejà B per 2-1, per tant, 3 punts que li van molt bé a l'equip de José González, per trencar, com dèiem, aquesta dinàmica negativa que duia a la motxilla. L'Alevi Infantil, de segona divisió, que va golejar 12-0 al Vegas. Atenció a com està la classificació en aquesta segona divisió. El Sobrense, segon amb 51 punts, té a 5 el líder, que és el Viladecans, 56. Però és que el proper partit és Viladecans-Sobrense, a veure si el Sobrense serà capaç de donar el cop i guanyar amb el camp del líder d'aquest Viladecans. Però, com a mínim, interessant estar en aquest campionat de segona divisió Alevi Infantil. En rugby, no ha estat un bon cap de setmana, almenys pel que fa als equips sèniors. Derrota del primer equip 25-13 davant el Rugby Club L'Hospitalet al camp de la Feixa Llarga el passat dissabte. Segueix en penúltim lloc de la classificació amb només 2 victòries. Recordem que el proper partit serà el 2 d'abril aquí a Santa Bàrbara amb les Abelles. I derrota també del femení en el partit per al tercer i quart lloc de la Copa Catalana amb el conjunt d'Eduardo Berguenda, que va acabar perdent per 19-0 davant el Bucubae aquest passat dissabte. Per tant, ha finalitzat la seva participació en aquesta Copa Catalana i ho ha fet, com dèiem, classificant-se en quarta posició. Anem al bàsquet Copa Catalunya, jornada 24, derrota del primer equip del bàsquet de Sitges, que va perdre 85-78 a la pista del Viladecans. Ens diuen, però, partit molt igualat que no es va decidir fins als darrers instants. Una jornada que també ens ha dut la derrota del Lluïsos, 67-66 a la pista de l'Esparreguera, mentre que el grup Barna no ha fallat, com tampoc ha fallat el Viladecans guanyant els Sitges. El grup Barna que va apallissar literalment el Ciutat Vella per 98-63. Com està la classificació? Continua manant Viladecans amb 3 derrotes, 21 victòries, Grup Barna segon amb 19-5, Lluïsos i Sitges empatats amb 16 victòries, 8 derrotes. Per cert, recordar que el bàsquet de Sitges, a proper partit, jugarà aquí a Pinsbens, el 2 d'abril, dissabte 2 d'abril, rebent el Collblanc Vent. A la tercera catalana, derrota també del Sènior B, 74-61 a la pista del Casal de Vilafranca, un Sènior B que continua penúltima de classificació, només ha estat capaç fins ara de guanyar 3 partits. I arrodonint aquesta jornada negativa, doncs el Sènior femení tampoc va guanyar el seu partit. A la segona catalana va perdre 58-56 en la seva visita a la pista del Viladecans. Ratxa negativa, en aquest cas, per les noies de Vicky Marcos, que porten ja 5 derrotes consecutives. I acabem amb els resultats del món de l'hoquei patins. A la segona catalana s'ha disputat la 23a jornada amb el Club Patí Sitges, que va tenir a tocar la victòria amb la pista del Monjos. Finalment es va haver de conformar amb un empat a 4. Una jornada en la que destaca la derrota del Calafell, 5-1. Va perdre el Calafell a Capellades. Per tant, la cosa continua igual a la classificació. Calafell segon, 47 punts. Segon i tercer, o tercer i quart, Vilanova i Sitges amb 43 punts. Proper partit rebrà el Piera, el 2 d'abril aquí a Pinsbens. Victòria, en canvi, del Sènior B, que va guanyar 3-2 al Barcino. El Júnior va perdre 4-7 amb el Mataró. El Juvenil, que va guanyar 2-5 a Sant Cugat. I l'Infantil també va guanyar 1-2 al Sant Ramon de Vilafranca. En el doble duel que tenia la Leví A, va guanyar 8-4 al Mataró i va perdre, en canvi, 2-5 amb el Manlleu, mentre que la Leví B va golejar 11-5 al Riu de Bitlles. I encara un darrer marcador del Benjamí. El Benjamí, que en partit de Copa Barcelona va acabar perdent i va sortir golejat de la seva visita a la pista del Piera per 11-1. Amb això acabem. Fins aquí el temps d'informació esportiva a la sintonia de Ràdio Maricel. Toni, gràcies.
Molt bé.
Els del món de l'esport desconnectarem una miqueta, que també ens cal.
Ja va bé, ja va bé.
Ja va bé. No pensar massa en pilotes i en altres coses. Que vagi molt bé. Adéu-siau, bona tarda.